Algú ens hauria d'explicar, diu aquesta nota, que, com els comentàvem, és més, per dir-ho d'alguna manera, condescendent amb l'acord entre govern i partit dels socialistes en l'àmbit de les taxes i de les ordenances fiscals que no en l'àmbit del pressupost. Diu, entre altres coses, per tant, podem acceptar que el PSC vegi amb bons ulls aquest esforç governamental i possiblement el seu vot favorable estaria més o menys justificat, tot i que aquesta acció us impedeix poder fer al·legacions en relació a altres impostos o taxes municipals que no hagin estat ben estudiats. Per tant, pel que fa referència a les ordenances fiscals, hi ha un posicionament més o menys condescendent amb aquesta necessitat de poder tirar endavant tot el que és la base del pressupost. Però l'altra cara de la moneda, diu aquesta nota, és el pressupost pròpiament dit. Aquí ens hem llançat els braços del govern a canvi d'aconseguir una victòria molt minsa, per no dir ridícula, si tenim en compte allò explicat. Davant d'això, el que calia era no recolzar aquest pressupost, no pel fet que l'oposició sempre ha de votar no al pressupost del govern, sinó perquè el pressupost del 2014, que serà l'últim abans de les properes eleccions municipals, avala la política que ha vingut mantenint aquest govern i, el que és pitjor, també ho fa pel proper any i mig. I pensem que un altre pressupost és possible. La nota finalitza dient: per tant, políticament, a qui beneficia aquest acord? Modestament, pensem que clarament és un baló d'oxigen al govern actual, que de manera carrinclona està gestionant la política municipal de fa més de 2 anys, i ara, en minoria, poc es podia pensar que el principal partit de l'oposició i amb major nombre de regidors o consistori els donaria suport. Cal lamentar, com passa a nivell nacional, la manca d'estratègia clara i definida de la nostra formació i, cometes, fotos de portada, com la que hem vist aquests dies, no fa més que confirmar la confusió en la qual viuen o vivim aquells que, per damunt de tot, pensem que hi ha una altra manera de fer les coses per tal de recuperar la confiança de qui un dia varen creure en els nostres principis i plantejaments. Signa Sitges Progrés. Armand Paco, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Aquesta nota ve molt pensada. En algun moment Sitges Progrés va pensar: mira, no diem res o fem públic un posicionament que d'alguna manera pot, vaja, obrir un nou debat dins del Partit Socialista de Sitges.
El debat dins del Partit Socialista de Sitges ja fa un temps que està obert. Jo m'atreviria a dir que es va obrir fins i tot amb la candidatura d'en Jordi Baiget de l'any 2011 en endavant.
Caram, anem enrere en el temps.
Sí, perquè alguns dels companys i dels amics que són militants del PSC ja van posar de manifest a les assemblees, i no sé si en algun escrit, les formes i les maneres en les quals s'havia triat la llista electoral, el candidat i el procés una mica de recolzament a l'assemblea. I a partir d'aquí, doncs, en un moment donat, com que volem posar de manifest que hi ha una diferència tant a l'estratègia com a la gestió en relació a la nostra agrupació, doncs decidim crear un corrent d'opinió que el que pretenia, i ja ho vam explicitar en el seu moment, era intentar donar una altra visió de les coses dintre d'aquesta pluralitat que aquest partit ha viscut durant molts anys i que en els dos darrers, evidentment, està posada de manifest a diferents mitjans de comunicació. No?
Una qüestió relativament recent. L'any passat, quan sobre la taula hi havia la necessitat de votar un nou secretari general del Partit Socialista aquí a Sitges, hi havia la candidatura que encapçalava Armand Paco i la candidatura que encapçalava David García amb els seus respectius seguidors en cadascuna d'elles. En aquell moment es van conciliar determinades posicions o en el fons aquell procés tampoc va servir per llimar determinades qüestions?
Jo vaig intentar consensuar posicions. Evidentment, quan un s'arrisca, per dir-ho d'alguna manera, o es llença a intentar encapçalar, en aquest cas una candidatura a la primera secretaria d'una agrupació local ben petita, intenta fer-ho tenint en compte que primer, abans de llançar-se aquesta aventura, té uns mínims suports, perquè per sortir derrotat des de l'inici una d'aquestes coses no les fa. Aleshores, la meva decisió va venir motivada perquè hi havia un col·lectiu de la militància socialista i fins i tot de la direcció sortint que em demanava: escolta, hem de donar el pas, has de donar el pas, jo crec que les coses s'han de reconduir. Ja sabeu que fins a aquesta renovació de l'executiva local va passar gairebé un any, i ja sabeu que després de les eleccions municipals de 2011 van tenir, doncs, la renúncia de l'exalcalde Jordi Baiget, van tenir que renunciar a altres regidors per incompatibilitat, i per tant es deixava en una posició bastant complexa o complicada, a la qual l'executiva sortint jo crec que no havia treballat prou bé el tema del candidat i la llista de la candidatura, i així ho vaig posar de manifest a l'assemblea. I segona, passat un any pensàvem alguns que la tasca d'oposició que s'estava fent a l'Ajuntament era una tasca de trinxera, en el sentit de no treure el cap perquè no ens donguessin les bales. i jo era, juntament amb altres companys, manifestament contrari a aquesta posició. Una de defensar el bo i el dolent que ha fet, però no amagar-se quan les coses venen mal dades i no voler, sobretot, posar de manifest tot allò que s'havia fet bé.
Què us agradaria? Una mica més de... matiseu, el terme, una mica més de beligerància, una mica més d'èmfasi?
Sí, sempre els he demanat.
Creieu que és massa naïf aquesta oposició?
Sempre ho he dit, o alguns companys ho hem dit, ho hem posat de manifest també davant de l'executiva actual, en el sentit de que quan les coses venen mal dades, un ha de saber explicar per què va fer allò que va fer i les conseqüències que ha tingut. Nosaltres som un partit que sempre ha anat amb la cara ben alta i amb la cara pel davant, i el regidor que us parla sempre ha utilitzat la mateixa expressió, a mi se'm veu venir de lluny. Per tant, com que hem fet el que hem fet amb resultats desiguals, calia explicar una vegada més, per si algú no ho tenia prou clar, o els regidors que entressin nous a l'Ajuntament i que no fossin partícips de la política municipal, les decisions que es van prendre. A partir d'aquí hi ha decisions arriscades que no van sortir bé, i aquestes també s'han d'explicar. Però totes aquelles que al final han repercutit en un benefici pel municipi, d'aquelles no és que n'hàgim de fer bandera, però d'aquelles les hem de saber explicitar per dir, sí, van fer coses que no estaven bé, però hi ha majoritàriament moltes coses que sí que es van fer bé, i a més, cal dir-ho i recordar-ho, que es van fer amb l'ajut de l'oposició en aquell temps. Per tant, jo demanava una oposició valenta en aquest sentit de posar de manifest, d'assumir les errades que es van cometre, però posar en valor allò que s'havia fet. I sobretot, una vegada ja oblidat, no, però sí, deixat passat la pàgina del passat, s'havia d'afrontar el present i el futur, que és el més important. Per tant, aquest grup municipal, aquesta executiva, el que ha d'afrontar és el futur de Sitges. I en relació al futur de Sitges, primer, el govern actual estava més preocupat, i ho vaig dir també, de governar amb el retrovisor posat, és a dir, fent menció al que s'havia fet malament, donat els problemes que tenia al damunt de la taula, i per part dels nostres regidors, per dir-ho així, doncs hi havia poc atreviment a intentar fer una política diferent a la que estava fent el govern.
Uns quants matisos aquí. Poc atreviment potser perquè tampoc havíem viscut d'una forma tan intensa com havien viscut els regidors que en aquell moment estaven a la legislatura, allò que van viure, i per tant
possible,
és difícil que des de...
És possible, però mireu, ser candidat al regidor o alcalde forma part d'una agrupació política, forma part d'un consistori. Un, quan assumeix la responsabilitat perquè ha estat triat per la ciutadania, no fa benefici d'inventari. És a dir, no, el que em perjudiqui no ho vull, només em quedo amb el que em beneficiï, sempre quan el balanç entre el que la pèrdua i el guany sigui favorable, si no, no ho vull. Un, si és regidor, d'acord, que puc acceptar que no conegui o no estigui tan bregat en les qüestions que havien afectat les dos darrers mandats del PSC, però ha de implicar-se molt en el que va ser aquella gestió, primer per conèixer-la, segona per defensar-la, i tercera per intentar canviar aquelles coses que nosaltres no vam fer prou bé. També vull recordar que els regidors nous que hi ha del PSC al consistori són una part, però no són tots. Per tant, aquí tenim excompanys que coneixen molt bé quins han estat aquests 8 anys de govern, i per tant tenen un bagatge suficient i una memòria suficient i una experiència suficient, doncs, per explicar tot allò que es va fer. I aquí també trobo a faltar major implicació precisament de regidors de govern que ara en aquests moments estan a l'oposició, que moltes vegades han deixat el portaveu una mica sol en les explicacions d'allò que li demanava el govern. És a dir, hem canviat una mica els papers, perquè resulta que en lloc de ser l'oposició qui demana al govern explicacions de la gestió, durant bona part d'aquests 2 anys ens hem passat en una posició en la qual era el govern qui demanava explicacions a l'oposició del que s'havia fet.
Aquesta és la sensació que teniu?
Jo he tingut moltes vegades.
Fins a quin punt Sitges Progrés és un matiseu, el que faci falta, un contrapoder dins el PSC local?
No, la veritat és que no tenim poder, perquè som militants. Per tant, no formem part dels òrgans de decisió de l'agrupació local. Ho vam intentar amb una candidatura de consens que jo volia encapçalar. Aquesta candidatura de consens no va ser possible. Al final anem a una votació nominal, perdem per 5 vots de diferència, i a partir d'aquí el compromís del primer secretari actual era no, ens hem d'ajuntar tots, els que pensen d'una manera i els que pensem d'una altra. En definitiva, som una agrupació petita, tenim 70-80 militants, i per tant no és qüestió de que cadascú faci la guerra pel seu compte. Bueno, ha passat un any i mig, nosaltres estem encara on estem, i el primer secretari i la seva executiva està on està. Jo, evidentment, sempre m'he ofert a col·laborar. A més, li he dit personalment que jo em vull significar, perquè precisament penso que es poden fer les coses d'una altra manera des del punt de vista de l'estratègia de partit. A nivell d'Ajuntament ja tinc alguna dificultat més, perquè no segueixo, òbviament, el dia a dia del que passa al consistori, però la mà està estesa.
En l'àmbit privat, un pot dir això, quan ho fa públic, ho fa per alguna cosa? Per sacsejar...
Sí. Evidentment, per sacsejar les consciències, si es vol dir així, de la direcció del meu partit aquí Sitges, i per fer-los veure de que les coses es poden fer d'una altra manera.
Heu rebut alguna resposta, algun input sobre aquest article?
No. Vull remarcar... perquè...
No, ni un?
De moment no.
No us ha trucat ningú o no heu trobat a ningú que digui Armand, escolta...
De moment no. Per part de la direcció de l'agrupació local de Sitges, no. Haig de dir... que això no és que sigui un escrit fet després de, sense assabentar, sense comunicar, sense informar. Bona part de la reflexió que surt en l'escrit de Sitges Progrés és una reflexió que es va fer la setmana posterior a la votació del ple dels pressupostos. Per tant, la setmana posterior en aquesta es va convocar una assemblea extraordinària en la qual el PSC explicava quines eren o quines havien estat el seu raonament per donar un vot favorable als pressupostos i a les ordenances fiscals.
Va passar la setmana posterior, però està clar, la votació ja,
sí,
ja era un fet, sí, i l'acord ja era un fet.
Sí. També haig de dir, en honor a la veritat, que el primer secretari, alguns militants, ens va trucar el dissabte anterior a la votació del ple, que era un dilluns, a la qual posava de manifest que hi havia dubtes dintre de l'executiva i del propi grup municipal en relació a la posició que es podia mantenir en la votació de pressupostos.
Clar, a mi us va sorprendre la votació?
No,
us va sorprendre,
sí,
l'acord? Us va sorprendre?
Sí, ens va sorprendre. Sí. A mi particularment em va sorprendre. Primer de tot pel procés, no? És a dir, ens diuen que el pressupost s'ha lliurat en 15 o 20 dies de diferència a la celebració del ple. En 15 o 20 dies de diferència per la celebració del ple, el pressupost en relació a les ordenances fiscals marcava un tipus de gravamen d'aplicació de l'IBI que feia reduir bastant poc el que després s'ha aconseguit. Un pressupost en relació a ordenances fiscals en el qual posava de manifest certament la rebaixa del 50% de la taxa d'escombraries, i un pressupost que en aquest cas, en el tema d'inversions, no reflectia grans diferències i per tant deixava les coses una mica igual. És cert que la participació dels meus companys a l'hora de negociar el pressupost ha produït fruits. Millor dit, a les ordenances fiscals ha produït fruits. Ha produït una rebaixa substancial, o jo diria que important, en relació a l'IBI, per tant, baixar del 1.213 al 0.98, quan ells fins i tot havien posat un topall de l'1%, penso que és una bona fita, però la resta de coses ja venien donades. I si passem després al tema del pressupost, jo penso que aquí, al final, per això deu l'escrit, que el guany recollit és poc, perquè estem parlant només de 250.000 euros que s'han bellugat a partida. Per tant, donar un vot favorable a un pressupost que al final és continuista i que només permet un joc de 250.000 euros sobre un pressupost de 40 milions, alguns pensem que la negociació hauria d'haver estat més profunda. I segona, que el coneixement de les partides que contempla el pressupost hauria d'haver estat més exhaustiva. Per tant, en 15 dies mireu que canvia, com canvia la truita, que es permet acceptar les propostes o bona part de les propostes que feia el grup municipal de l'oposició, el PSC, i en d'altres casos no entra en profunditat en el que és l'aplicació d'aquests diners que es recaptaran com a conseqüència de l'aplicació d'ordenances fiscals. Per tant, jo penso que hi ha hagut una certa precipitació. Si bé en el cas de les ordenances penso que era just, necessari, obligatori i responsabilitat nostra intentar que aquesta passada de frenada que molts ciutadans ja coneixen en l'aplicació inicial de l'IBI fos corregida, però en el tema de l'aplicació del pressupost, que se'ns vol vendre una rebaixa important de 3 milions d'euros, si un analitza després el pressupost es veurà que aquesta rebaixa al final té com a conseqüència de que no es millorin masses coses, que no hi hagi masses inversions i que fins i tot per quadrar el pressupost doncs un trobi doncs qüestions, jo diria, no desagradables, però sí que fan sospitar de l'equilibri pressupostari. És a dir, l'increment de la recaptació en concepte de multes puja en 15 dies de 200.000 euros a gairebé 600.000. I si un mira detingudament una mica les partides, ve una partida en la qual hi ha 16.000 euros previstos per comprar un radar mòbil. Ah, clar, evidentment, si hem d'equilibrar les comptes i no podem tocar la butxaca dels sitgetans, l'haurem de tocar per una altra manera. Això és un exemple de que necessitava un examen més exhaustiu i, per tant, segurament, potser amb una mica més de temps, s'hagués pogut aconseguir una millor negociació, no només en relació a les ordenances, però sí, sobretot, en relació al pressupost.
Matisa-nos un apriorisme. Per aquells que puguin pensar que des del punt d'estratègia política es fes el que es fes i es negociés el que es negociés, mai el Partit Socialista podria votar que sí a uns pressupostos d'un equip de govern com el format per Convergència i Unió, Nou Horitzó i Sitges Grup Independent.
No diria que mai. No puc dir que mai. És a dir, si el pressupost és assenyat i contempla aquelles reivindicacions que fan els grups polítics, no diria que totes, però sí majoritàries, evidentment que s'ha de recolzar un pressupost. Jo no sóc una persona contrària a ajudar el govern en situacions de crisi o de necessitat, però aquesta ajuda ha de venir justificada pel principal partit de l'oposició i, a més, partit que té més regidors que fins i tot el govern que està governant. I per això dic, calia un estudi més exhaustiu del pressupost. El pressupost s'hauria d'haver fet d'una altra manera. Hi ha moltes partides que no estan concretes, que no hi ha concreció a què es destinen els diners i que, per tant, resten a la discrecionalitat del govern.
Es va conèixer l'acord, quan es va celebrar el ple i quan els dies posteriors al ple vostès van parlar i Armand Paco va exposar, o Sitges Progrés va exposar bona part del que està escrit aquí en aquest article de l'Eco, què us van dir?
Que s'havia fet una anàlisi, que s'havia tingut en compte les opinions, que el govern havia acceptat totes les reivindicacions que li havia fet l'oposició, que s'havia aconseguit els 30.000 euros pel RUS, que s'havia aconseguit millorar algunes partides per benestar social, que s'havia aconseguit recuperar una part de les subvencions a entitats esportives, i jo vaig dir, sí, molt bé. Dic, i la resta de coses que no s'han aconseguit? Dic, no hi ha una política d'inversions en aquest municipi per intentar reequilibrar, diguem-ne, les millores en els barris? No hi ha una política d'ocupació activa? Jo ja sé que no hi ha plans d'ocupació o els que ja són molt minsos, però l'Ajuntament, amb un estalvi net positiu l'any passat de 4 milions d'euros que van vendre en titulars, no podria crear o intentar crear ocupació mitjançant l'obra pública. Hi ha moltes empreses, petits industrials, treballadors autònoms que Sitges estan patint la crisi de manera extraordinària i que l'Ajuntament no els hi pot donar un cop de mà si se'ns diu que hi haurà diners per promoció turística. Bueno, està molt bé la promoció turística, però els que no s'hi dediquen a aquesta promoció, què han de fer? Hi ha partides que no s'acaben de concretar i, sobretot, hi ha elements que formen part d'un govern municipal que tampoc mereixen consideració. És a dir, totes i cadascuna d'aquestes coses, insisteixo, necessitaven d'un estudi més exhaustiu.
O sigui, no us convencia el pressupost ni tampoc la resposta del vostre grup al pressupost?
No, per mi no era satisfactòria. I, a més, hi ha un tema d'estratègia política, si m'ho permet dir. Malgrat que la situació de dificultat per la qual passen les persones no mereixeria ser estrategues de la política, sinó l'estratègia s'hauria de fer en relació a aquells que ho estan passant millor. I jo crec que intentar, com dic en l'escrit, o es diu en l'escrit, un valor d'oxigen a un govern que ha anat passant aquests 2 anys i mig de la manera que ha passat, a mi em semblava un caramel massa dolç per la gestió que s'estava fent o s'havia fet aquests 2 anys passats.
Torneu a tenir la sensació que s'entrega?
Sí, perquè crec que el que hem aconseguit, tot i ser important en el tema de les ordenances fiscals, en el tema de pressupost a mi em deixa profundament insatisfet. És a dir, hi ha unes partides que no estan contemplades, però, per exemple, ara s'estava discutint dies enrere el pressupost de la Generalitat de Catalunya. Ja sabem com estan les coses, però és que la inversió a Sitges de la Generalitat són 160.000 euros. Per tant, en un govern del mateix color que està governant a Sitges, que està governant la Generalitat de Catalunya, home, dintre del pressupost, alguna cosa més es podria haver fet a nivell de Generalitat de Catalunya perquè les inversions fossin una mica més elevades. A tota la comarca del Garraf no supera els 2 milions d'euros i s'acaba la història. I la major part de les inversions, casualment, van a parar a Vilanova i la Geltrú. Quina casualitat! Però per aquesta casualitat que el govern de Vilanova i la Geltrú i el govern de Sitges és el mateix, home, alguna cosa podríem haver estirat més a l'alcalde actual. La segona, bona part de les coses que es fan, jo no vull xafar la guitarra a ningú, però l'ampliació del túnel de Port Ginesta, els diners ja hi eren fa 3 anys. Ara només per qüestions de millora de l'obra o de repercussió de l'IVA que ha pujat, es posen 100 o 100 i pico mil euros més. Bona part de les obres que s'estan fent, per exemple, el 1 de maig, no les fa l'Ajuntament directament, sinó les fa l'empresa que té la concessió del servei d'aigua i que, a més, en el contracte que en el seu dia es va fer o es va prorrogar i que va mereixer les crítiques de Convergència i Unió perquè es pujava un 3% el rebut de l'aigua, els 400.000 euros d'inversió que posa l'empresa són precisament d'aquell contracte en el qual preveia un fons de reposició dels diners que pagaven els ciutadans per portar l'aigua i des de Toqués i per subministrar-la a les llars. Per tant, hi ha coses que encara venen del passat i aquestes, els nostres companys, el meu grup, hauria de posar-les de manifest. I al final la rebaixa i la compensa d'aquestes rebaixes diu no, traurem 1 milió d'euros de la societat municipal Sitges Model 21 per equilibrar el pressupost. La societat municipal Sitges Model 21 és un ens públic o privat. Per tant, no és tan fàcil agafar els calés de la manera que pretén l'alcalde per intentar quadrar el pressupost. Per tant, hi ha elements que, clar, si en 15 dies són capaços el govern de canviar un pressupost i fer-lo totalment diferent al que en principi havien plantejat, que ens fan veure que les coses s'han fet amb una certa precipitació.
I si us diguem que bé, que el portaveu del PSC és un home especialment conciliador, com ens va dir en aquesta mateixa taula, i que cal pensar en una visió global de Sitges i en, vaja, i un acord global o més global possible per tirar les coses endavant?
Bueno, jo també intento ser conciliador, no procuro ser-ho, però una cosa és intentar conciliar les coses que són possibles i una altra cosa és conciliar allò que és impossible. I jo crec que aquest concili, i no parlem del Vaticà, molt em temo que darrere d'això hi hagi una trajectòria que va a més llarg termini. Perquè la meva pregunta és, i el pressupost del 2015 com anirà? Serà el mateix? Obtindrà el vistiplau també del principal grup de l'oposició? Es mantindrà la congelació d'impostos? Si a més recolzem el pressupost del 2015, això ja em fa veure
que teniu la impressió que s'ha establert un precedent.
Clar, això sí. Ja, a més, la meva manera de veure és que això coarta bastant o impedeix bastant la tasca d'oposició. Els meus companys diuen que no, que ells han ofert un full de ruta i que serà el govern qui tingui la responsabilitat d'aplicar aquest full de ruta. Però jo em pregunto, home, vostè que està d'acord amb el full de ruta que ha entregat, no crec que sigui tan fàcil de quedar estalvi si aquest full de ruta no es compleix. Perquè dir només, no, és que el problema el tenen ells, el govern, que no sap complir aquest full de ruta, home, alguna responsabilitat haurà de tenir vostè quan li ha entregat el full de ruta.
És a dir, entenc que entén Armand Paco que el PSC d'alguna forma implícitament ara assumeix una certa responsabilitat a les accions de l'equip de govern.
Jo així ho visualitzo i molta gent del poble ho visualitza. Per tant, serà difícil apartar-se. Per això suposo que parlava el primer secretari o el portaveu d'una aposta arriscada. És a dir, són partits que no som antagonistes en moltes coses, però en d'altres sí. I s'està posant de manifest a nivell nacional. Per tant, en aquests moments, la sensació que té bona part de la ciutadania és que nosaltres hem enganxat un carro d'un govern en el qual hem criticat durant 2 anys i que ara, de sobte, estem disposats, no sé si a criticar, diuen que sí, que mantindran la crítica i mantindran l'oposició. Però, esclar, mantenir la crítica a l'oposició sobre un document en el qual tu has votat favorablement, jo crec que en certa mesura fa copartícip precisament d'aquella votació. Per tant, serà difícil desmarcar-se.
El que podia ser un acostament en el seu dia és un distanciament ara?
No, a veure, jo continuo pensant de manera diferent als meus companys. En alguns casos intento cercar les raons per mantenir la meva posició, en d'altres casos és possible que jo estigui equivocat, però m'haurà sentit dir més d'una vegada, no sempre alguns hem d'estar equivocats, alguna vegada suposo que tenim la raó. I al final és el temps qui dona les raons, però després serveixen de poc. I per tant intentem fer veure de que hi ha una alternativa diferent, de que hi ha una altra manera. És a dir, quan hi ha col·lectius que revolucionen per l'aplicació de l'IBI, que jo crec que arribar al 0,85 serà prou complicat i difícil, perquè si no s'aguantaria l'equilibri pressupostari de l'Ajuntament per prestar els serveis que en aquests moments té per obligació. Amb un pressupost de 40 milions s'han de fer mans i mànigues, i si no que li preguntin a l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, per exemple. No? Però dit això, és cert que hi ha una altra manera de distribuir els diners, una altra manera d'aplicar-los i una altra manera de recaptar-los. I jo crec que aquestes fórmules són les que no s'han explorat prou en temps de crisi. I això és el que jo pretenia que es fes per part dels meus companys.
Dins del partit hi ha força gent que pensa com Armand Paco?
No sé si hi ha força gent, perquè en realitat som un partit amb una militància curta o petita.
Vull dir, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15?
Sí, hi ha gent que pensa diferent. Clar, la
dificultat, com a tots els partits, suposo, i com a totes les cases.
Passa,
no?
Que en alguns casos es posa de manifest i en d'altres, diguem-ne, la crítica o la diferència és més interna, no? O sigui, aflora menys a l'exterior.
Ho dic perquè sou home de disciplina de partit?
De moment sí.
De moment sí.
És que no tinc més remei, tampoc.
Enteneu que això és un punt d'indisciplina o no?
No, en absolut. No. En absolut, en absolut. Primer perquè quan es va crear Sitges Progrés com a conseqüència...
Ho dic per les conseqüències d'això, eh? Perquè evidentment també, de la mateixa manera que Armand Paco deia bé, hi ha bona part de la militància o fins i tot de la ciutadania que pot entendre. Han passat 2 anys, hem estat 2 anys apretant i ara resulta que deixem d'apretar. Doncs bona part de la ciutadania deu pensar, home, ara que des del Partit dels Socialistes es venia aquest acord com un bon acord i també en el sentit que el govern ve a parar les tesis del PSC, ara resulta que des de dins el PSC, un col·lectiu, qüestiona obertament, no tant, com dèiem, les ordenances fiscals, sinó l'acord pel que fa referència al pressupost. Això també, d'alguna manera, queda sobre la taula com queda tot allò que explicàveu, no?
Jo crec que, contestant la teva pregunta, no crec que tingui o hagi de tenir conseqüències. Jo no... Alguns no fem les coses o les fem públiques perquè tingui conseqüències desagradables.
Esperem
que tingui conseqüències agradables. És a dir, esperem que aquesta manera de pensar o aquesta manera de veure la direcció política del PSC a nivell local faci reflexionar els que tenen en aquests moments la responsabilitat per intentar arribar a acords o a posicions que s'hi acostin més als que pensen
clar,
nosaltres.
L'acord ja és un fet. Una conseqüència agradable, què pot ser? Quan l'acord ja és un fet sobre el pressupost?
Ens queda el pressupost de l'any que ve, ens queda l'aplicació o l'execució del pressupost que s'ha aprovat, ens queda fer un seguiment exhaustiu de que allò que s'han compromès o que està compromès en el pressupost es pugui dur a terme.
Però si no recordo malament, Ricard Vicente s'expressava en aquests termes, que vindria ara la qüestió de controlar...
Això és el que volem veure. Això és el que volem veure. Jo no és que sigui escèptic, però vist com ha anat aquests 2 anys d'oposició i posat de manifest, no una vegada, ni 2 ni 3, sinó bastants més, de que les coses no acabàvem d'anar com alguns pensaven que haurien d'anar, doncs estarem atents. Home, a mi li has de confessar que a nivell més personal que de grup o de col·lectiu, arribar a un acord en Convergència d'Unió després del que s'ha arribat a dir d'alguns excompanys i de la meva persona en particular, com vostè comprendrà, no em satisfà gaire, per no dir gens, perquè penso que aquí s'amaga alguna cosa que jo no sóc capaç de visualitzar, i segona, perquè a mi aquest govern m'ofereix poca credibilitat.
Ho podria dir algú de Convergència i Unió també respecte al PSC?
Ah, jo crec que no.
Pregunto,
eh? Jo crec que no.
Sí, aquella sensació que pot tenir Armand Paco de dir a mi m'han dit no sé què,
no.
Algú de Convergència i Unió o algú dels altres partits formats del govern poden dir, home, nosaltres també ens vam haver d'escoltar el que ens vam haver... Pregunto.
No, jo crec que hi ha una sutil diferència. Penso que ho vaig explicar en alguna declaració davant de vostè o davant d'algun mitjà de comunicació. Jo he trobat o m'he trobat amb una diferència i amb una realitat que no m'esperava trobar. És a dir, a nivell polític un té adversaris, rivals, però no m'esperava mai trobar enemics. I li haig de confessar que jo, quan vaig assolir les tasques de govern més importants, per tant, del 2003 al 2011, la situació que es va trobar aquell govern que entrava en relació al govern que va sortir, ja li ben asseguro que era complicada. La diferència quina va ser? Excepte algun cas puntual, que jo crec que estava més que justificat, nosaltres no vam anar a la fiscalia per perseguir el consistori que havia sortit. I això s'ha fet amb el nou consistori. És a dir, és molt desagradable veure que durant els primers mesos de govern el que s'intenta és ficar a la presó, i permetin l'expressió i entre cometes, a la resta del govern que havia sortit. Acusar-los de prevaricacions, acusar-los de tràfic d'influències, acusar-los d'haver malgastat els diners públics, acusar-los de no sé quantes barbaritats. I això, afortunadament, va caient, perquè la realitat és una altra. La realitat és que un es pot haver equivocat, pot haver utilitzat recursos a intentar tirar endavant un projecte o una idea que després ha resultat fallida, però d'aquí a intentar perseguir judicialment els regidors que van deixar el govern, per això dic, jo la sensació que tinc és que no tenia rivals, jo tenia enemics.
Una reflexió en veu alta, més enllà de la consideració que pugui fer l'oient a l'entorn de les paraules que heu fet. Creieu que els ciutadans poden pensar, home, jo no en tinc prou en que em diguin i m'excuso, perdoneu-me, que les coses no van sortir com voldria. Jo necessito veure que algú assumeix responsabilitat davant de determinades gestions. Enteneu que sí. Hi ha ciutadans que poden dir, no, no em dieu sempre, sí. Mira, perdoneu-me perquè les coses no han sortit, perquè sóc autònom i quan veig això em poso malalt. Digueu-me que assumiu alguna cosa que va més enllà d'estrictament el perdó. Enteneu també aquest
sí,
plantejament?
Sí. Sí. Passa que, a veure, jo crec que les responsabilitats les vam assumir a posteriori de les eleccions del 2011, en el qual el nostre cap de llista va decidir deixar la política. Les vam assumir en el moment de que alguns fins i tot no vam ser capaços de ser engrescats o fóssim engrescats per formar part d'aquell projecte. I després l'únic que un pot fer és públicament, en els casos que pugui, tingui la possibilitat, és manifestar allò en què s'han comès errors i allò en què no hi ha aquell aspecte de la gestió política que no ha estat així. Al final, jo crec que és la gent la que decideix si el que tu has fet ha estat bé o ha estat malament. En el cas del PSC, que sí que és cert que la feina de govern desgasta, el nostre resultat no va ser dolent, no va ser dolent donada la conjuntura que s'estava ja visualitzant. Per tant, tenir una pèrdua de regidors era normal, jo diria que era esperada, i a més el resultat, haig de dir que no va ser en absolut dolent. Podia haver estat una mica millor, però jo crec que no va ser dolent. A partir d'aquí, clar que hem assumit les responsabilitats. Hem estat 2 anys assumint responsabilitats. 2 anys, jo crec, per l'atac constant que hem tingut per part del govern actual en relació a la gestió del govern anterior. I ara, afortunadament, crec que això s'ha aturat. Crec que això s'ha aturat. Espero que no surti algun bunyol
més. Sí, hi ha una part positiva en això.
Evidentment. Aleshores, això em fa preocupar. En quin sentit? Per què s'han aturat? Per què hi ha un pacte de govern? Què vol dir? Que hi ha coses que encara no han sortit, que en funció de com vagi aquest pacte de govern poden tornar a aflorar?
Teniu aquesta sensació?
No ho sé. Però, clar, que de cop i volta...
No, ja ho sabem, que l'ànima és lliure de pensar clar, el que sigui, oi?
Que de cop i volta es pugui parar l'atac, vol dir que això potser queda en stand-by, o és que hi ha algú dintre del govern que pensa, bueno, ens guardem alguna munició per si de cas, això no acaba de funcionar. Jo sóc, ho he intentat ser sempre, un home transparent.
Que sou d'aquells de l'enemigo ni agua?
No, tampoc. Jo no he tingut enemics. Bueno, ara sí que començo a tenir enemics o els visualitzo. En tot cas, jo crec que la sensació que tinc és que ells pensen que jo sóc enemic d'ells i jo no tinc cap ànima de pressió contra ningú.
De tota manera, si em permeteu, ja que estem amb això del llenguatge, home, si un tingués molts amics, segur que li haguessin comentat alguna cosa sobre aquest escrit publicat el passat dissabte, no?
Sí,
com a mínim, diumenge, dilluns, allò.
Jo crec que de la...
Armand, que podem parlar.
Sí, de la direcció del partit m'ha sorprès que de moment no s'hagi acostat ningú. Jo suposo també perquè això que surt publicat també ho vaig dir a l'assemblea. Per tant, a lo millor...
L'element
de sorpresa ja no existeix, perquè en realitat és una mica una repetició d'allò que vam dir en l'assemblea extraordinària que explicava el motiu del recolzament del pressupost.
Però oi que ens entendreu? Nosaltres dos podem estar al passadís i jo dir-li a vostè, mira que ho has fet malament, eh? Ara... de dir-li en un passadís, mira que ho has fet malament, a publicar-ho a l'Eco.
No, tampoc sigui vostè tan crític, no és que ho has fet molt malament, sinó simplement...
Home, diguem que...
Hi ha dos aspectes de la negociació.
Però
veiem
molt malament en el sentit de hi ha determinades paraules que tenen un significat en l'àmbit privat i quan travessen l'àmbit privat i es publiciten, d'aquesta manera doncs tenen una altra dimensió, no?
Sí.
I més quan les diu un exregidor d'urbanisme, de bla, 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 etcètera, etcètera, respecte, doncs, en aquest cas, el portaveu que és nou d'aquesta legislatura. No anireu pas per alcalde?
Alcalde del meu partit?
Sí. No, home, alcalde del poble.
Però ha de ser...
Sí, esclar, ja sabeu, sí, esclar. Oh,
doncs ja m'agradaria, ja.
Futur de l'Emus, doncs, ara.
Però ja ho veurem. Nosaltres som una organització que ja sap que per decidir allò que ocupa cadascú hem d'anar a assemblees i votar-les. A vegades tens el vistiplau de la militància, a vegades no el tens, i evidentment has d'assumir el resultat, faltaria més.
Però us agradaria ser alcalde?
Sí, jo crec que ara estic en disposició de poder afirmar que sí. Vull dir, vista l'experiència i després d'estar...
Vista l'experiència de...
dels anys que he sigut regidor, vista l'experiència dels anys...
Pensa que hi ha alcaldes que han acabat malament, eh?
Sí, ho sé. És molt conflictiu el càrrec d'alcalde. Però jo crec que hi ha alcaldes que han d'acabar bé, faltaria més. I per tant, estàs en un moment en el qual dius, bueno, o aposto o arrisco o no arrisco. I jo crec que amb l'edat que tinc i sobretot l'experiència que tinc, he viscut molt enganxat a la política, ara porto un temps bastant desenganxat, una mica desenganxat, el que faig és a nivell de la meva agrupació.
Desenganxat que no desencisat, pel que es veu, eh?
No, en absolut, en absolut. No. En absolut. Jo, els millors anys que he passat treballant, els he passat al capdavant de l'Ajuntament de Sitges i treballant pel meu poble. És del que em sento més orgullós i més que ho foi, sincerament. No hi ha cosa que recompensi més que poder treballar pels teus veïns i poder treballar pel teu poble.
Doncs queda un any i mig de legislatura, hem de suposar que ben aviat
el
bombo dels noms i dels candidats o les candidates. Sí.
Haurà de decidir el meu partit, si fa primàries, si no fa primàries, quina és la millor persona que pot encapçalar el projecte. Jo, evidentment, com a militant, l'únic que puc fer és posar-me a disposició del meu partit en allò que pugui ser útil, en el coneixement que jo pugui tenir de la realitat del meu poble, de l'experiència que hagi acumulat.
I ja seríeu capaç de trobar 21 persones per qui posaríeu la mà al foc?
Home, són 30.000 habitants, jo crec que 21 sí que els trobarem. Seria molt desencisador no trobar-ne 21 de 30.000, no?
Per les quals posar la mà al foc?
Sí. A veure, els polítics que són dolents són una rara avis, sincerament. Els polítics que no són bons són una rara avis. Els polítics que no compleixen amb la ciutadania són una petita quantitat, molt petita.
Home, doncs aleshores no cal que us preocupeu massa.
Per què?
Perquè un acord que ha conciliat a 17 polítics,
sí.
Doncs home, hem de suposar que...
Per això, no...
Que ha de ser bo per força, perquè ho gestionen... persones que la seva majoria...
El que pugui ser bo per uns és possible que no sigui tan bo per uns altres. Tot i que al final, evidentment, i com a mínim el meu pensament polític és aquest, el que hi ha darrere de tot això no és el PSC, ni Convergència, ni Iniciativa, ni la CUP, ni Nou Horitzó. El que hi ha darrere són els ciutadans. Això és el que hem de tenir sempre present en el cap.
Us ho dic perquè un acord que concilia el 80% del ple municipal...
Sí.
Cal entendre que... Vaja, deu ser mínimament bo per força.
No, necessàriament.
Per?
No, perquè aquí entren els interessos polítics, sota el meu punt de vista. Per tant, sí que és cert que una part del pressupost té un trasllat directe cap al ciutadà, i és evident, les ordenances fiscals les rebem tots plegats. És a dir, és molt important que hi hagi un acord sobre ordenances fiscals. Perquè d'això no és que surtin els partits polítics més o menys reforçats a les seves ideologies. Al final, l'única ideologia que té en compte l'ordenança fiscal són la dels diners que haurà de posar la gent per mantenir el seu ajuntament. Però hi ha una altra vessant, que és més política, que és el tema pressupostari.
I en tots els anys que porteu, podeu assegurar que no hi ha hagut mai acord que hagueu pres per circumstàncies polítiques?
En alguns casos sí, evidentment, intenten cercar el consens. És a dir, hi ha temes municipals que són difícils de traslladar a la ciutadania. Jo li poso pel cas el pla general. El pla general es va buscar la unanimitat a l'aprovació, excepte un grup que va dir que no era el seu pla general, que no era el seu model. Però aquest sí que calia un acord de conjunt. I un acord que, a més, jo crec que estava ben travat. Ben travat perquè no només era una qüestió de polítics, sinó una qüestió de polítics i una qüestió de ciutadans. Per això la Comissió de Seguiment del Pla General va tenir molt en compte les associacions de veïns, va tenir molt en compte els sectors empresarials, va tenir en compte la representativitat dels professionals, al marge dels polítics que representen a la ciutadania.
Doncs mirin com són les coses, que l'altre dia em deien que la constructora que va propiciar la primera modificació del darrer Pla General està a punt de fer aigües.
Qui era aquesta?
Aquella que comença per B baixa.
Està a punt de fer aigües? Ah, no ho sabia.
Miri com són les coses i com passen els anys.
No ho sabia. Bueno, no ho sé si està... No tinc aquesta informació.
Em deien, m'asseguraven així obertament...
No tinc aquesta informació.
Que totes aquelles influències de l'època, en el sentit de com han arribat a canviar les coses.
Sí. No, bueno, la veritat és que té una porció de sol important a Sitges i té un valor. I a més, llegim la premsa, segons la Societat de Tassació, hem incrementat el valor del sol un 46%. Per tant, hi ha alguna cosa que no quadra.
Espereu que algú us digui alguna cosa?
Sí, espero. Segur que ens hi trobarem, tot i que, insisteixo una vegada més, aquest posicionament que surt per escrit és un posicionament que ja és conegut. Per tant, potser no mereix cap reacció. O sí, però...
Però l'espereu.
Però l'espero, sí, amb moltes ganes, l'espero, sí.
moltes ganes espera la regla. Sí, home, sí. Alguns hauria d'explicar és la nota que Sitges Progrés publicava el passat 8 de novembre a les pàgines de l'Eco de Sitges. Ens acostem a les 11. Ja ho veuen, un home que vol ser alcalde. Miri que n'hem passat per aquesta taula de gent que ho ha dit això. Després, en fi, després la vida ens ha portat com ens ha portat. Armand Paco, gràcies per ser aquí amb nosaltres per reflexionar a l'entorn d'aquesta nota de Sitges Progrés. Fins la propera.
Fins la propera, gràcies, Vicenç.
En 5 minuts tornem a ser aquí. Marxarem cap al carrer Illa de Cuba, al Soho, propietari del Soho. Qüestions de soroll, conflictes veïnals, el soroll una vegada més protagonista. En uns moments hi anem. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.